Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joan Tibalcís. Pendents de la tercera ronda de negociacions entre Rússia i Ucraïna, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dit abans de l'inici d'aquesta nova trobada que Rússia aturarà les operacions militars en el moment que Kiev accepti una llista de condicions, entre les quals hi ha un canvi de constitució que garanteixi la seva neutralitat, excepte Crimea, com a territori rus, i el reconeixement de les repúbliques separatistes del Donetsk i Lugansk com a estats independents. Tot plegat el dia en què l'Oficina de Drets Humans de l'ONU ha confirmat que ja són 406 els morts civils, entre els quals hi ha 27 nens des que Rússia va iniciar la invasió d'Ucraïna ara fa 12 dies. Les xifres, però, afirmen, poden arribar a ser molt superiors. A casa nostra, el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència reunirà aquesta tarda a 6:15 per coordinar la resposta de la cooperació catalana davant aquesta situació d'emergència que viu Ucraïna. Precisament, Helena Maia, coordinadora de l'àrea d'atenció de persones de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, ha afirmat a l'Estel Migdia que Catalunya té els recursos necessaris i està preparada per rebre refugiats.
Nosaltres el que fem és, estem especialitzades en l'acollida. Llavors, treballem, ara mateix tenim punts d'informació i orientació sobre protecció internacional i les companyes que són referents d'aquests serveis estan atenent, tenen una molta afluència de demandes de consultes i informació de familiars, sobretot.
Maia també ha explicat que estan buscant facilitar al màxim els tràmits burocràtics per no provocar més trauma al previ greuge en el patiment previ als refugiats, però que hi ha una situació de col·lapse en el sistema de protecció internacional. Només aquest cap de setmana han arribat a Barcelona més de 500.000 d'ucraïnesos, segons la Creu Roja. La majoria ho han fet amb tren, però alguns també ho han fet amb avió. I la guerra a Ucraïna i les sancions econòmiques a Rússia també tindran un gran impacte en les economies europees. Ho ha detallat el Tot anirà bé Jordi Frank, i és doctor en economia, que s'ha mostrat preocupat al Tot anirà bé per l'impacte que pot tenir tindrà tot plegat.
Si Europa reacciona davant Rússia, davant aquest atac barbàric i terrorista contra Ucraïna, amb l'embargament del petroli i del gas, això pot resultar, ho fem per fer mal a Rússia, per ofegar econòmicament a Rússia, no? Però això ens pot fer més mal a nosaltres que a ells.
Frank ha sentenciat que la recuperació econòmica després de la pandèmia quedarà estroncada amb una inflació que seguirà desbocada i un escenari d'estancament molt complicat que posarà les coses molt difícils als bancs centrals europeus per solucionar-ho. Tot plegat, mentrestant, aquí a Catalunya, el PSC ha reclamat de nou al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que vagi a la conferència de presidents que se celebrarà aquest cap de setmana que ve a La Palma. Aquesta era una crida que els socialistes ja havien fet perquè la trobada s'havia de fer el 25 de febrer, però es va haver d'ajornar per la invasió russa a Ucraïna. Ara demanen que Aragonès hi vagi perquè s'hi parlarà de l'impacte econòmic i social de la guerra i l'acollida dels refugiats. La viceprimera secretària d'organització del PSC, Lluïsa Moret, ha demanat no deixar la cadira de Catalunya buida perquè, segons la dirigent socialista, no hi ha excuses ni motius que justifiquen que Aragonès no hi sigui per tal de fer una coordinació entre territoris. I un motorista de 27 anys ha mort aquest dilluns al matí en un accident a Barcelona a la Ronda del Mig cap a les 11 del matí, quan la seva moto ha xocat amb una furgoneta. Aquest és el quart accident mortal de moto que es produeix a la ciutat de Barcelona. Aquest any, amb aquest sinistre, ja han perdut la vida a la ciutat la meitat dels motoristes que van morir durant el 2021. I ara els esports amb Pau Massip.
Comencem amb ciclisme perquè Fabio Jakobsen s'ha emportat la segona etapa de la París-Niça. El danès del Quick Step ha estat el més ràpid a l'esprint de l'etapa de 160 quilòmetres que ha acabat a Orleans fa poc més de 20 minuts. El vent que ha provocat ventalls ha marcat el segon dia de la cursa del sol, on Christophe Laporte manté el mallot groc de líder després d'entrar tercer a la meta. El francès ha estat el llançador del belga del Jumbo-Visma Wout Van Aert, que ha acabat segon. I també avui ha arrencat a Itàlia la 57 en edició de la Tirrea Adriàtic. Pogacar intentarà defensar el títol i revalidar-lo que va aconseguir la temporada passada. Avui, amb aquesta contrarrellotge que s'està disputant en aquests moments, de moment provisionalment la lidera Alex Dowsett amb un temps de 15 minuts 42 segons, seguit de Timon Arensman. A més, també hi ha Lluís Mas del Movistar en quarta posició. Fa pocs minuts ha començat el tour del ciclista català Marc Soler dels Emirates. Gregari de Pogacar. Estarem pendents de com acaba aquesta etapa. I als Jocs Paralímpics de Pequín, el català Pol Macuri ha quedat 14è en el seu debut a la prova clàssica de 20 quilòmetres d'esquí de fons. Macuri ha complert el seu objectiu de quedar entre els 15 primers i ha fet un temps d'un minut 5 segons. El més ràpid ha estat el japonès Taiki Kawayoke amb un temps de 52-52. Encara als Jocs, l'snowboarder asturià Víctor González ha quedat desclassificat de la fase final de l'Snowboarder Cross perquè ha estat involucrat en un assumpte disciplinari.
Gràcies, Pau. N'estarem pendents. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts, sovint un es planteja que seria meravellós tenir una varita màgica i fer màgia de debò, no? De dir, senyor Putin, com hauríem de fer això? Màgic Andreu, bona tarda.
Bona tarda. Bueno, jo el senyor Putin, a veure, puc estar d'acord amb molta gent, amb el senyor Putin no hi estic
d'acord. No, deia per fer màgia.
Sí, i per fer màgia jo crec que el convertiria en cabra i no ho sé, en conill.
O alguna cosa, no?
O potser en res, el faria desaparèixer del cosmos.
Exacte, no? Directament,
sí,
no?
Directament, sí.
El màgic Andreu està avui amb nosaltres. Que bé, no?
Que home, bé, molt bé, bé, molt bé.
Sempre
molt
és una alegria que vinguis al
sí,
programa.
Sí, a més, jo escolto molt l'emissora, hi havia sigut com ho deien abans, oients...
Oients, sí, sí.
Sí, sí, però deia oients amics, o no sé, que donaven uns carrets.
Ah, sí?
Quan va iniciar... Sí, home, sí.
Quan va començar Ràdio Estel,
dius? Quan va començar Ràdio Estel, sí, sí, donaven un carnet que encara corre per casa.
Ah, no ho sabia, això.
Sí, 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 sí. I, bueno, i estic molt content, i moltes gràcies per haver-me convidat aquí. I molt bé, estic superfeliç.
Mira, una de les coses que em crida l'atenció... Hem començat a parlar i en la conversa prèvia ja m'has explicat una cosa que jo no sabia, perquè efectivament sí, soc conscient i vam parlar aquí al programa fa poc temps sí, de que tens aquest projecte per anar al Nepal i que en un mes havies de marxar al Nepal, però lògicament tota la situació que ens està portant l'actualitat està fent-te plantejar d'aquest lloc del Nepal, potser te'n vas a Polònia, a la frontera... Per...
Sí, a veure, el tema és que la meva vida és un projecte constant, no? Llavors, jo havia d'anar ja a recollir els meus trastes que tinc a Nepal. No sé per què, lo de Ucrania no ho tenia clar. És més, no sabia res. Fa un temps ningú sabia res, però a la que ha patat, a la que jo vaig dir que aniria a Nepal a retirar tot el que jo tinc allà, tinc un lloguer d'un piset que pago 2 euros cada dia,
ja
imagina't.
Veus,
sí,
ja
sí.
Veus.
I aleshores, doncs, m'han dit que sí, doncs que puc anar a recollir-ho. I, bueno, m'he rebut notícies de que estan buscant gent, hi ha un grup que vol anar just a la frontera, i, bueno, quan els hi vaig dir doncs, que jo m'hi podia apuntar, i doncs, van estar encantats, perquè hi ha molts nanos, estan arribant nens sols, aquests 2 quilòmetres i pico els fan a peu sols, sense pares.
Durets.
És molt dur, i bé, jo fa molts anys que faig aquests temes, i, bueno, motxilla màgica cap allà.
És interessant, perquè efectivament arribes a indrets on no trobes nens que tenen una situació terrible, com estaves comentant, però que són nens, i que són nenes, i que per uns instants el poder, en aquest cas de la màgia, el poder de l'humor, els fa recuperar allò que són en realitat.
Sí, com a mínim el seu cervell...
Descansa una mica, no?
Descansa una mica i veu unes coses... Té una visió de l'impossible, que és la definició de la màgia, i aquell impossible, aquella sensació, almenys riuen, s'ho passen bé, i bé, jo tinc ganes de... A veure, a mi Nepal m'ho passo molt bé, perquè és que Nepal no coneix la màgia, no l'han vista mai a la vida, o sigui, un tio fet màgia no ho han vist mai, no?
I el màgic Andreu encara menys, no? Hi ha moltes maneres de fer màgia.
Sí, però el que passa que ja em tinc que adaptar una mica amb ells, no? Perquè segons el que fa se'n van corrents, si es donen cuidado. Però sí que tinc ganes d'anar a Polònia, als camps de refugiats, en tinc moltes ganes, perquè tinc molta pena de tot el que està passant, no? Els que ens dediquem a fer coses pels nanos i per la gent que està fotuda, això és brutal, brutal. Sí.
Caram. La màgia. Mm. Tota una vida, eh?
Bé, tot una vida, no.
No, és veritat. Va començar cap als 30, no?
Va començar als 31.
Als
sí,
31
als 31,
anys.
Quan va néixer la meva filla.
És interessantíssim. T'ho estava dient fora d'antena. Permeta'm fer-li incís més.
Sí.
Mira que t'he fet entrevistes. Mira que hem parlat vegades.
Sí.
El curiós realment és que jo no sabia com sí. havia començat, i hi ha detalls dels teus inicis que són veritablement preciosos.
Sí, però encara un que no saps.
A veure.
Encara més interessant, de com vaig començar, de començar.
A veure.
Jo ensinistrava gossos.
Sí.
A Cardedeu.
Sí.
Tenia una escola, de Tonsberg, i aquest era el nom de la fitx que teníem, i va venir un tio i li vaig ensinistrar el gos, que li va agradar tant com va quedar el gos ensinistrat, que em vaig convidar a dinar. I a dinar no arribava el menjar, no arribava el halal, i em vaig posar nerviós. Ostres, tu, aquests tios que no acaben mai, era un diumenge. Es va treure una pesseta de la butxaca, se la va posar a la mà, diu, mira bé, tanca la mà, ara bufa. Vaig bufar i la pesseta no hi era. Bé, no vaig menjar.
O sigui, vas flipar amb allò?
Vaig flipar i al cap d'un mes me'n vaig anar a Blanes, amb un hotel, no un hotel, no, un restaurant que es deia El Jardín de Alà. Macrobiòtic 100%. I allí vaig començar a fer màgia. I al cap d'un mes me'n vaig anar a Barcelona, vaig deixar, evidentment, els dos gossos, i me'n vaig anar a la Rambla amb un traje de quan jo em havia casat, molt antic, de vellut,
sí.
A ple estiu, amb una calor que fotia, un barret de copa i els quatre jocs a mans que jo sabia fer. I allà a la Rambla, doncs a 15-20 metres, hi havia tres tios amb la cara pintada.
Uns mims, m'han dit, no?
Uns mims amb la cara pintada. Bueno, bé. Llavors, amb aquests mims, el diumenge anàvem a la plaça del Pi a fer jo màgia i ells a fer... Però ens vam unir i fèiem un grup, no? El senyor que feia màgia es va dir Màgic Andreu i els senyors mims de la cara pintada es van dir el tricicle, no?
Que fort, eh?
O sigui, el tricicle porten exactament els mateixos anys que jo, 43 anys.
O sigui, tu vas a veure un espectacle amb el tricicle i primer et deuen entrar ganes de pujar a l'escenari, també.
Bé, la veritat és que tenim molt bona amistat i en l'espectacle Terrífic vaig col·laborar amb una sèrie d'efectes màgics i bueno, he col·laborat alguna vegada amb ells i bé, hi ha molt bon rotllo i evidentment... Sí, sí.
No, jo no tenia ni idea d'aquesta història.
Bé, són històries que... Bueno, que estan aquí i que de vegades s'expliquen.
Això em passa molt sovint quan de sobte vas per una ciutat i tens temps, que aquesta, això és, i de sobte comences a adonar-te que hi ha una persona que està cantant i et sí. fixes i dius, uf, com canta aquesta persona, sí, o sí. que et fa uns trucs de màgia, o hi ha grans artistes als
però
carrers.
I tant. El que passa que de vegades, a veure, el factor sort... A veure, jo sempre dic que la sort és quan el teu saber... quan el teu saber, el teu treball, troba una oportunitat.
Mm-hmm.
Però, si el teu saber és molt gran, de vegades té el factor situació. A on t'estàs, el moment adequat, qui et veu, quina persona adequada, i a on et veuen, no?
Clar.
Que això és el que... A veure, jo em vaig pencar molt, però, esclar, jo... A veure, estava fent màgia en un restaurant, i amb això que hi ha un senyor allà, jo li feia màgia, i em diu, vostè li agradaria venir a un programa de tele? Dic, no ho sé, és que no l'he fet mai, jo. Diu, qui és vostè? Diu, jo em dic Àngel Casas.
Ja veus.
Dic, home, jo el conec perquè sentia lo de la ràdio, els seus programes de ràdio i tal. Diu, doncs mira, vine la setmana que ve que farem una cosa i
això
tal.
Era Televisió Espanyola, no? Era això?
Això, no, ara no ho sé.
Em sembla que era Televisió Espanyola.
No ho sé. Àngel Casas Show.
Ah, sí.
Era en català, això sí, eh? I vaig anar-hi i, clar, no em va fer sortir la tele, sinó el que em va fer és fer màgia a la gent que estava en el plató...
A les pauses de publicitat.
A les pauses de publicitat que feien
bo,
directe.
Que bo.
Però llavors, el segon dia, la gent tenia més ganes que sortís jo que no pas el programa. Que, clar, de vegades, pues, un tio que no era massa interessant, el que sigui. Llavors, el tio em va dir, escolta'm, pues ja que la gent li interessa tant, fem una prova. La setmana que ve, la Sydney Rome, que parla espanyol. Què et sembla? Vols sortir?
Jo me'n recordo aquell programa.
El Sydney Rome.
Jo recordo l'entrevista que Àngel Casas va fer a Sydney Rome.
Sí, bueno, pues allà estava jo.
Ja veus.
Allà estava jo.
Que fort, eh?
Sí, va ser el meu primer programa. A partir de llavors vaig sortir cada setmana. A partir de llavors em va trucar el Joaquim Maria Puyal per fer Tres Pics de Repicó. Sí. Vaig estar-hi dues temporades i quan es va acabar el Tres Pics de Repicó vaig demanar a TV3 si em donaven un programa. I allà vaig fer la màgica màgia del màgic Andreu, a Luz de Gas, que per cert, que des d'aquí felicitats, que és l'aniversari, no sé quin aniversari...
De Luz de Gas, de quants anys,
però és de Luz de Gas, o sigui que amic Cerdà, felicitats i tota la gent. I llavors vaig fer el programa aquí, després d'aquí vam anar a TV3, allà vaig fer la màgica màgia del màgic Andreu, no, l'Això és massa, i després de l'Això és massa... La màgica màgia del màgic Andreu. I, bueno, fins aquí ha durat.
Tu la màgia t'ho ha donat tot, no?
Bueno, m'ha donat molt i m'ha tret molt.
Ah, sí?
També.
Què t'ha tret?
Això és molt interessant, sí. A veure, m'ha donat tot. M'ha donat les ganes de viure, m'ha donat poder viure tranquil·lament. 70, quasi 74 anys que tinc. Mm-hmm. Estic molt bé, segueixo treballant. Però, en canvi... Jo he tingut sempre un amant, sempre, fa molts anys, 43 anys que tinc un amant, que és la màgia. Uh-huh. I la màgia, clar, hi ha hagut alguna vegada que és o caixa o faixa, no? I jo he dit faixa. Llavors m'he deixat perdre pues, alguna senyora fantàstica, alguna companya sensacional, de la que hi he après molt i admiro, però que no he volgut canviar... Bé, com... Això un artista ho entendrà perfectament, no? És a dir, no he volgut deixar-ho, o la persona que ha estat amb mi no ha volgut, doncs, conviure amb un artista, no?
Perquè un artista, clar, perquè va molt amunt i avall, és vols
que,
dir, perquè...
Clar, és que ja es diu, no? És molt trista la vida de l'artista, m'entens? I la veritat és que és veritat. Està molt bé...
I la tele, la popularitat, hi ha molta gent que la porta molt bé i molta gent que la porta molt malament.
Sí, sí.
Ja no parlo de la persona en si, sinó de l'entorn d'aquesta persona.
Molt malament. Mira, la meva filla, per exemple, jo arribava a casa, jo em ficava al llit i li feia un petó a la meva filla i ella s'anava a l'escola. I ja no la veia fins l'endemà a la mateixa hora, no? Això durant molts anys.
Ja veus.
Clar, la meva filla ha tingut sort perquè es va enamorar de lo meu, ella va fer una carrera... Però ara fa màgia, no?
També fa màgia.
Sí, sí, fa màgia, treballa quasi cada dia, o sigui, encantadíssim. Però sí, jo la veritat és que m'he perdut, ja et dic, moltes persones que han viscut a mi al meu costat, al meu entorn, que pues, les he perdut per culpa d'això. Però que no me n'arrepenteixo, és a dir, que ha estat el que ha estat, he tingut el que he tingut, jo sóc així, l'altra persona també és així, i sortosament amb moltes de les persones doncs, que havien allà no he vist, doncs, tenim bona amistat i ens truquem i ens comentem. I... Però sí, jo he perdut també moltes relacions i sobretot per la màgia. No?
És curiós perquè la màgia s'ha popularitzat molt, no? És a dir, abans éreu quatre.
Sí.
Si dius mags històrics, a mi em ve el Tamariz,
sí,
i em vens tu.
Pepe Carroll, també.
Ah, és veritat, però poc més. I en canvi ara hi ha tota una legió de persones, la qual cosa és meravellosa.
I la que no coneixes.
Yeah.
Perquè aixeques una pedra i surt un mag, eh?
Com parar de màgia.
Com parar, no, parar de YouTube.
Home, parar de YouTube seguríssim.
Sí, segur, no? Però bueno, bé, això és important. A mi a vegades em diuen, escolta, això és dolent, no? Que surtin. Dic, no, lo important és que parlin de la màgia. Encara que sigui malament.
Aquí el fan amb Harry Potter segurament ha tingut molt a veure, no?
Bé, en el món jo crec que no, perquè Harry Potter ha sigut més... de coses de màgia negra, no? De màgia dels dolents i de que apareixen coses dolentes i que... No ho sé, a mi no m'ha agradat mai el Harry Potter.
Ah, no?
No, ho he trobat bastant gilipua. No.
Ah, sí?
No, ara, comprenc que els nanos li han agradat, s'han enganxat molt a la màgia, surt la vareta màgica... El que passa que el primer Harry Potter em va encantar, molt... Però a partir d'aquí el tio està afectat totes les pel·lícules.
Yeah.
Una cara de pena a totes les pel·lícules. Jo crec que la màgia és bo, però per un altre cantó no és bo, perquè tothom s'atreveix a anar a treballar amb màgia, no?
Yeah.
Llavors hi ha hagut moltes sorpreses, no? Com antigament els pallassos, no? Que hi havia molt bons, després tothom s'atreveix a pintar-se la cara i fer pallassos, i la gent amb una comunió ja no vol pallassos, no? Jo me'n recordo fa anys que no volien mags amb una comunió.
Que curiós. Ara és exactament el contrari, no?
Bueno, ara hi ha de tot. Hi ha el mag que es ven per 50 euros, i, bueno, fins als cars, no? Llavors, està molt bé, perquè com a mínim es para de la màgia. I tothom té dret a viure, tu.
Absolutament, absolutament. No, és, jo el que al·lucino, i és una cosa que sempre no he acabat d'entendre, jo vaig a veure un espectacle teu, un espectacle a qualsevol màquina, però... Hi ha truc, sempre? És a dir, perquè dius, aquell senyor no pot haver aparegut, o aquella senyora no pot haver aparegut així com així, d'on?
Sí.
Si això és un truc o és màgia de veritat?
El truc existeix sempre. La màgia de veritat és arribar a final de mes, amic meu.
Sí, això
sí que és màgia.
Això ho tinc clar.
O tindre la teva companya durant 50 anys.
Això és encara més, no?
Això encara és més màgic.
És encara més.
Però la màgia és truc. El que passa que està tan ben feta, o hi ha tanta gent que la fa molt ben feta, que la veritat que sembla ciència-ficció.
I cada vegada més, no? Perquè segurament tot el tema de la tecnologia, tot el tema de la innovació...
Jo, més que la tecnologia, crec que és la persona humana. Més que el personatge, és la persona, no? Com ho transmet, com comunica, no? Jo crec que la comunicació és la base, no?
Uh-huh.
El truc en si, tu li veus amb un i el veus amb un altre i no té res que veure. És a dir, tu veus Macbeth i te'n vas a Londres amb un actor de primera i plores, eh? I te'n vas a veure, sense desmitificar ningú, jo què sé, amb un casal i fan Macbeth quatre aficionats, i et dic aficionats no massa bons, perquè hi ha aficionats molt bons, i esclar, i veus allò i dius, oh, bueno, que el matin el Macbeth, ens n'anem, no? M'entens?
Tu tens el teu top 10 particular dels millors trucs del Màgic Andreu?
Sí.
Quin és el truc que més t'agrada fer?
El truc que més m'agrada, n'hi ha dos. Un és quan surto a l'escenari i els dic, hi ha mags de veritat i mags de mentida, no? Hi ha gent que fa truc i gent que és mag de veritat. Per exemple, si jo els dic que no tinc res a les mans i les ensenyo, vostès s'ho creuran o no? Llavors, jo porto el meu frac i tal, dic que no tinc res. Sí, evidentment no hi ha res. Si jo els dic que ara tanco la mà i trec un mocador vermell de 40x40, s'ho creuran? No. Però clar, com que sóc un mag de veritat, ho faig, tanco el puny i de dintre trec un mocador vermell de 40x40. Aquí la gent se senten unes expressions increïbles. Això fa que el públic em pugi de seguida. És el primer joc que jo faig quan surto. I l'últim, a part... A veure, jo sóc un classista amb la màgia. Faig molt clàssics de tota la vida, no? Que cada vegada es fan menys. I un és un dau que passa d'una taula a l'altra d'una manera increïble i la gent es parteix el pit perquè és molt còmic i al final és sorpresiu, no? Jo diria que el primer i l'últim. I després, bé, m'agrada molt el de la Bocelou, que és un clàssic de tota la vida, però que la gent riu molt. Les anelles xineses, que és un clàssic de fa cents i cents anys, i a mi m'encanta, bueno, i coses noves que vaig posant, perquè, si no, m'avorriria fer el mateix, no?
Ets un home que lluita per no avorrir-te.
No lluito, perquè ja no m'avorreixo mai, encara que no lluiti. Sí. Ja quan m'aixeco el dematí, ja... A veure, hi ha un amic meu que de vegades em diu bienvenido al dia de la marmota, no? En el meu cas, no, cada dia la marmota és diferent, no? No, mira, avui estic aquí a la ràdio, ara he agafat una sèrie de memòries externes que vull fer un llibre sobre fotografia de Nepal.
Llibre de fotografia de Nepal?
Un llibre, però d'humanitat. Sobre gent, sobre nanos. I, bueno, he estat mirant tot el que tinc. Bueno, hi ha 10.000 i pico de fotografies, però les estic posant en ordre. Després, ara estic preparant el Congrés Nacional d'Almussafes, València, que serà un congrés nacional molt maco, perquè fa molts anys, fa 2 anys que la gent no pot anar a un congrés, hi ha moltes ganes de fer màgia, i, bueno, molt il·lusionat, i ara amb aquest projecte d'anar-me'n a Polònia, tot just ahir em van trucar i m'ho van dir-ho, tinc que mirar, a veure, primer amb fred, amb calent vaig dir que sí, però els vaig dir que els donaré una resposta, ara amb fred tinc que pensar-m'ho bé...
Però sembla fàcil acabar decantant-se pel sí, no? Ho dic perquè...
Sí, és molt fàcil.
No, és que quan, insisteixo, quan un sap una mica qui és el Màgic Andreu i com li agrada funcionar i com ha tirat endavant aquest projecte a Nepal, però abans fins i tot amb la màgia teràpia, no?
Sí.
Que has anat a actuar amb nens...
Sí, 55 anys al Vall d'Hebron.
Veus?
I ara...
Nens oncològics, no?
Nens oncològics. Ja el temps que tinc... Estic amb Enriqueta Vilavecchia, que és una fundació, i començaré, si em dóna temps, a fer pal·liatius de nens i nenes de càncer, però que ja estan a casa seva, perquè ja en fi, ja no hi ha remei, no? I llavors, bueno, de partir d'ara...
Ha de ser bonic, dur, però bonic, no? És a dir, despertar, mira, el somriure...
Mira, quan fas una cosa d'aquestes, a veure, els plosos els has de tenir a casa teva. Però quan arribes allà, saps que aquell nen ja no el veuràs poder més, ha passat això, moltes vegades. O la mare et diu, escolta, ja no vingui perquè el nano ara ja, escolta, esclar, això és molt dur, quan has fet màgia amb un nano i has parlat, perquè a part de màgia estem parlant, estem fent coses, estem contrastant idees, li estic ensenyant màgia, no? Però ho has de fer perquè després d'aquest nen, si et comença a afectar, després, evidentment que m'afecta, però t'ha d'afectar d'una manera relativa, perquè quan aquest nen es mora, quan aquest nen se'n va, aniràs a una altra casa. Yeah. Llavors, has d'estar molt net per dintre, no?
És el mateix que li passa als metges, en clar, realitat, no?
Clar, 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 clar.
És un còleg,
clar, clar,
i
clar,
que m'ho explica, no? Que, clar, és una feina duríssima, però que han de tirar endavant, perquè, clar, efectivament, cada dia arriben nous pacients, cada dia hi ha noves persones a les que ajudar.
Clar, 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 clar. Llavors, pues, clar, si jo estigués afectat, per exemple, hi ha molta gent que em diu, oi, jo no hi puc anar a aquests llocs perquè jo ho passo malament. Dic, bueno, jo també ho passo malament, però ja has d'anar-hi, cony.
Clar.
Bueno, i què, i què? Tanques i què? No, home, no, has de donar una mica... És a dir, jo crec que si la vida t'ha donat, a mi, parlo per mi, eh? Tot el que m'ha donat, salut, bons amics... en l'època de diners, jo com a bon artista els diners me'ls he gastat tots i no me l'arrepenteixo, tu. Però que la vida m'ha donat la màgia, tu creus que jo ara no l'he de repartir? Amb 73 anys que puc fer el que em roti i, a més, que ningú m'expliqui el que he de fer, perquè és que ja no vull sentir consells de ningú, tu. M'entens? Llavors, a veure, et diria que jo tinc que fer el que em roti en aquests moments, m'entens?
I
he de donar el que em sobra. I el que em sobra és, pues, alegria, ganes de fer coses, la màgia, entendre la gent, parlar-los, donar-los esperança. No ho sé, jo crec que com que puc fer-ho, pues, ho faig, no? I ja està, i el que no li agradi que s'hi foti fulles, tu.
Quin home tan afortunat que ets, eh?
Soc molt afortunat. Home, i tant, i tant. Home, tu saps el que és poder portar una baralla de cartes a la butxaca i flipar? El primer que es foti per davant i passar-t'ho bé i riure.
Sempre portes una baralla de cartes a la butxaca?
Sempre, sempre, sempre. Sí, 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 mira, amb cremallera.
Mira.
Cremallera i baraja de cartes. Mira-la.
Mira-la. Ja acaba d'aparèixer la baraja de cartes.
Veus, ara faré el soroll, ara faré riflear. Riflear és fer el soroll.
Ah, és veritat.
Això són les cartes.
Fantàstic. Sempre estàs preparat per fer un truc.
Sí, sí, sí.
Va, fes-me un. Pot ser? T'ho puc demanar o no?
Sí, digue'm una carta.
Vale, la que jo vulgui.
Sí, una.
El 3 de cors, per exemple.
Anem-la a buscar, el 3 de cor, a veure si la trobem.
Vinga.
A veure si la trobem, el 3 de cor per aquí, pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bueno, no tinc massa idea on deu ser, però deu ser per aquí. Però el 3 de cor per què?
Ah, no ho sé, perquè m'ha vingut.
Perquè t'agrada més o t'agrada menys?
M'agrada, no ho sé, no m'ho he plantejat. M'has dit, digue'm una carta, m'ha vingut
si
aquesta.
Si jo et dic que el 3 de cor el tens aquí sobre la taula, què em diràs?
Que no pot ser.
Que no pot ser.
No?
No. Ara fes veure que l'agafes, el 3 de cor, aquí sobre la taula.
Perfecte.
I ara me la tires a mi. Tira-me-la.
Ah, sí.
Vale. Clac, clac.
Mira, té el 3 de cors a la mà.
Això és el 3 de cor.
És impressionant, aquestes coses.
I ara jo et pregunto, com sabia jo...
Sí.
Com sabia jo que tu agafaries el 3 de cor? Com ho sabia?
No ho sé, jo.
No, és que no ha sigut mai el 3 de cor.
Ah, és el 4 de piques.
Té rasca, a veure si t'ha tocat un euro.
Que fort! Jo al·lucino amb això. És que al·lucino. Pues bueno, jo i tothom, no?
Però pues, aquesta és la frase que t'he dit. Que bonic portar una baralla de cartes a la butxaca i poder fer feliç a la gent, no?
A mi m'acabes de fer molt feliç.
Home, és que la impressió que tu has tingut, que és... Bueno, una visió de lo desconegut. De lo...
Sí, sí.
I lo bonic que té això és que tota la gent amb les webs, amb les històries, amb els coets a la Lluna, a Marte i tal, i encara flipa quan li canvies una carta. Tu no saps això, bueno, el tresor que tenim els mags.
Clar.
Tu imagina't, quan la gent ja ho sap tot i, en canvi, una punyetera carta... fa feliç a qualsevol personatge.
No és tant una punyetera carta, és més aviat qui té la carta a les mans i el que sap fer amb aquesta carta. No?
Si amb 42 anys no ho faig bé... Escolta, jo no sé els anys que fas ràdio, però si no ho fas bé, nen, vés a cridar pel carrer. Clar.
Escolta'm una cosa, ens truca un oient preguntant-nos... Espera, que tinc per aquí. Preguntant-nos on et pot veure.
On em pot veure? Doncs mira, en aquests moments...
I també la teva filla. Sí. Vol veure tota la família.
Molt bé. La meva filla la veuràs en un restaurant molt maco, que hi ha fusió japonesa i brasileira, que es diu Ikebana.
Oh, xulo.
Ikebana. I l'Ikebana, suposes
fusió
internet...
Fusió japonesa i brasileira.
Sí,
això
molt bé. I amb una gent encantadora, molt bé.
I una maga estupenda.
I una maga estupenda, perquè la meva filla, no és per dir-ho, perquè si la veieu i és dolenta, direu, el papà s'està passant. És molt maca la màgia que fa, eh? A part que ella és guapíssima. Jo crec que, bueno, ha estudiat molt, segueix estudiant, i la podeu veure a l'Ikebana de Paral·lel o Ikebana de Sarrià.
Ah, molt bé.
Mireu quins dies hi és, però em sembla que és dijous, divendres, dissabte i diumenge. I a mi, en aquests moments, estic al Zanzíbar, a Maestro Nicolau, al Zanzíbar, els dimecres fent màgia.
Fantàstic.
I estic preparant un espectacle, o rodonint-lo, que l'estic fent, que es diu Genius. Genius. I aquest Genius ja fa 2 anys que el faig, però hem fet un canvi substancial.
Ah.
I no sé com anirà aquest agost, no sé com anirà, perquè la pandèmia m'ho ha aixafat tot. Lo de Polònia, Ucrània, no sé què passarà. Lo de Nepal, no sé el que passarà. Jo estic 5 mesos a Nepal. Potser estaré aquí, no ho sé. Llavors està una mica penjat, però qualsevol persona que vulgui un espectacle dels meus, de màgia de prop o el que vulgui, pues es posa el telèfon i busca Soko, S-O-K-O, Soko, representant.
Ah, molt bé.
I el meu representant, ell em prohibeix parlar de preus, diu, l'artista se'ls ha de gastar i treballar.
Exacte.
Els calés.
Això ho fan els altres,
que és
no?
Un nano jove molt maco, el Sergio, i cap problema.
Està molt bé. Vaja, que Andreu, et seguirem de prop per veure què és el que fas. Si bueno, vas al Nepal, sí. Si vas a Polònia, sí, si et quedes aquí...
Estem en un moment esperant aconteixements, a veure...
Clar.
Perquè abans que tot... Doncs,
això a Polònia és molt bonic, eh?
He de pensar la seguretat, m'entens?
Clar.
I, bueno, he de pensar, doncs, a veure amb qui vaig, com vaig, què necessito, les meves possibilitats, i, bueno... Tot apunta de que hi ha molts punts a guanyar.
Màgic, Andreu. Un plaer.
Un plaer per a vosaltres.
Certament.
Certament.
Moltes gràcies i molta sort.
A vosaltres. Gràcies.
Fem una petita pausa i de seguida, tal setmana com aquesta, aquí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe l'acte Sent la Creu, una vetlla amb eucaristia al voltant d'una creu que simbolitza l'arribada del cristianisme a les Filipines ara fa 500 anys. Viu amb nosaltres aquesta celebració dels joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona amb el cardenal Luis Antonio Tagle, una gran coral i diversos testimonis. Aquest diumenge a les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, en directe a Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes.
30 minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 5 minuts de 4:45. Això és Ràdio Estel fins a les 6 de la tarda, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, amb moltes coses. D'aquí a mitja hora farem aquella barreja que ens agrada molt, Aixa Miró, Antoni Bolinches, com cada 15 dies en aquest programa, en el que barregem de tot, no? La sostenibilitat, la psicologia, en un moment en el qual sostenibilitat i psicologia es donen més que mai la mà, donada també la situació que tenim al damunt la taula des del punt de vista informatiu i que estem doncs, tan tocats, no?, una mica per tot plegat. En parlarem amb l'Antoni Bolinches d'aquesta història i no perdin de vista que també obrirem l'Escola de Mares i Pares a la part final del nostre programa amb un tema que l'altre dia, la veritat és que ens va amoïnar, no?, el fet de descobrir que hi ha molts adolescents, sobretot, que el fet de treure's la mascareta, ara que se'n parla del final, que el tenim, sembla, a prop de la mascareta, també als interiors, doncs que hi ha molts adolescents, moltes noies, que no se la volen treure, perquè tenen por a mostrar la seva cara. És una cosa interessant. En parlarem després del programa. Però ara estem en un d'aquells punts que ens agrada, que és agafar aquell rellotge del temps i començar-lo a fer girar, que és una cosa que ens agrada molt i que, com sempre, això suposa que hi hagi tres persones diferents que es donin cita juntes al nostre programa. Avui viatjarem al 1994, viatjarem fins als atemptats a Atocha. Ja fa 18 anys, que déu-n'hi-do. Però viatjarem fins a l'11 de març, també 11 de març, de fa 21 anys, la mort de Eugeni Jofre, 22. Hola, Gerard.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, encantat.
Fa 22 anys, Gerard?
22, farà.
Déu-n'hi-do, eh?
22.
22 d'aquell dia. Com estàs, Gerard?
Molt bé, encantat d'estar aquí. Tu?
Ja, el mateix. Sempre és un plaer. Sempre és un plaer. Com va la vida?
Oh, doncs la vida va com ens deixen, el que ens permeten.
Ah,
lamentablement, pues, veient les notícies, veus coses esgarrifoses com el que està passant a Ucraïna, que crec que en un segle XXI que hi hagi un sol senyor que sigui capaç de fer això. La contrapartida és que el president d'Ucraïna era còmic. Té collons, la cosa.
Sí, sí, és veritat. Home, aquests dies que estem veient les seves imatges, és interessant, no ho havia comentat públicament aquest tema, no? Però aquesta barreja d'imatges a les que veus d'alguna manera tota la solemnitat que toca, des de tenint en compte el que té al damunt la taula, i a continuació veus les seves actuacions com a còmic,
sí,
a l'escenari, i sí, no sembla la mateixa persona, no?
Bueno, és que quan ens posen al límit és complicat mantindre les coses, però el que sí crec que una mica de sentit de l'humor ha de tenir aquest home, eh?
Yeah.
Per aguantar aquesta situació, sí, sí, per portar-ho com ho fa.
22 anys, 59 anys, tenia 59 anys, el teu pare es va morir molt jove.
I tant, em falten 6 a mi, imagina't.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, jo crec que va morir d'hora.
Va morir d'hora.
D'hora i jove, però amb un cos de més de 1.000 batalles.
He llegit unes declaracions teves.
Meves.
Sí, que deia una cosa així com un home que mai no tenia pressa, però que va morir massa jove.
Sí,
no?
Sí. Bueno, es prenia la vida amb calma i amb tranquil·litat, que crec que és com ens l'hem de prendre, no? Païnt-la, no? I gaudint, no?
És curiós, perquè segons passa el temps, és la meva sensació, cada vegada t'assembles més al teu pare, no?, físicament.
I amb mascareta i tot.
I amb mascareta, no? I tot, no? No, però jo recordo la portada, no sé si és del teu últim espectacle o de què exactament, ara no recordo, Gerard, però sí, que hi ha aquella barreja en la que mitja cara és la del teu pare i l'altra mitja és la teva, és i després és la mateixa persona, pràcticament, no?
Bueno, estan els gens. Els gens hi són. Veurem si la música i els instruments sonen igual.
De moment, el que és la composició de l'orquestra cada vegada s'assembla més, no? Perquè a l'últim espectacle teu, et veiem al mig de l'escenari, tu sol, assegut amb un taburet, amb la camisa negra,
Sí.
I expliquen acudits.
Sí, tampoc... No és imprescindible el que és la camisa o la roba negra, com tampoc està sentat en un tamboret. Mm. Possiblement, el meu pare sí que es prenia, aquest, com ho has dit ara fa un moment, no? Aquesta vida, amb aquesta parsimònia i aquesta pausa. No? Avui en dia correm molt més, no? Tot va molt més ràpid.
No, i el políticament correcte faria impossible una actuació del teu pare en aquest moment, amb una cigarreta al damunt de l'escenari, amb un got de whisky... Si no, això a dia si d'avui no seria molt difícil.
Si no en teníem fa 40 anys, que era el Sosó català, doncs imagina't ara la guerra o la canya que ens donarien, no? Però bueno, el que es tracta és de... Jo crec que aquest moment que l'humor ha d'estar per sobre de tot, molt més, no? O sigui, crec que estem... Vull parlar d'això, el meu espectacle, no? O sigui, vull fer una reflexió dels 40 anys que jo porto al món de l'espectacle, perquè són 40, d'una manera o d'una altra, veient els toros des de totes les posicions de la plaça de toros, fins que ara he decidit que vull que el toro vingui, vale? Allò que estàs enmig, no? I el que és curiós és que No ens han educat. Jo crec que l'humor hauria de ser una assignatura obligatòria des del parvulari fins a la universitat, passant per casa.
Yeah.
I pese a això, molts encara suspendrien l'assignatura de l'humor, no?
És que segurament el dia a dia ens fa viure moments que conviden poc a l'humor. En aquesta barreja que fem en aquest espai del nostre programa, que es diu Tal Setmana com aquesta, i que viatgem en una direcció o viatgem en una altra, ens trobem notícies com la d'aquell 11 de març, en el que efectivament moria l'Eugenio, o aquell altre 11 de març, uns anys després, en els quals vivíem un autèntic malson, que eren els atemptats de Totxa. Segur que vostès recorden, va ser un dia absolutament negre, absolutament terrible, en el que ens va encongir el cor cada titular, cada imatge que arribàvem des d'allà. No? I aquells que vam tenir ocasió de seguir la informació a través de TV3, recordem perfectament a la Raquel Sans, a Totxa, explicant-nos tot el que passava. Raquel, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Com passa el temps, eh?
Ostres, ja ho crec.
Ja veus. Com recordes aquell moment, Raquel?
Home, va ser un impacte a nivell humà, també, i ara només professional, majúscul, perquè a més ens va agafar tots, jo crec, desubicats. Estic parlant d'una tragèdia en majúscules, en un país que tenia tota una trajectòria d'experiència d'atemptats terroristes de la banda ETA, i allò era tan desmesurat que crec que ens ha agafat que som un poc canviat.
Absolutament.
Va ser una jornada molt, molt intensa a nivell professional, perquè aleshores era aquell moment en què el canal 324 encara no estava funcionant a ple rendiment, era quan l'engranatge encara s'estava treballant. I llavors vam mobilitzar tots els equips, però nosaltres no seria l'exemple d'ara, que si saps que passa alguna cosa d'última hora, connectes al 324 i pots mantenir-te ben informat, sinó que en aquell moment vam obrir els platós dels telenotícies i vam començar a explicar tot el que ens arribava a través d'agències, a través dels nostres companys a Madrid, i que tothom que es anava activant per tot arreu.
Raquel, que difícil és mantenir el tipus a vegades, no? Ho dic perquè, efectivament, una espera d'una persona que fa un telenotícies, doncs allò, l'explicació gairebé freda, dins la impossibilitat de ser fred davant d'una notícia d'aquestes característiques, però clar, la processó va per dins, no? I quan un està explicant determinades històries, no ha de ser fàcil, tampoc, no?
Mira, jo crec que una mica com els metges, o vaja, tu, Toni, que també portes molts anys a la professió,
sí.
Ets conscient que quan estàs fent feina, i també és veritat que jo estava a la distància d'un plató, per dir-ho així, però l'impacte era molt fort, però quan estàs fent la feina, imagino com els metges, sense adonar-te'n, d'una forma invisible, se't posa com un escut protector que fa que estiguis allà treballant, assumint que el que has de fer allò és feina, i a mi em va venir, diguéssim, la baixada, el bajón, que diríem després, no en aquell moment. I recordo una amiga també, que en aquell moment estava a Madrid i que era una de les delegades de Catalunya Ràdio, que em va explicar que li va passar el mateix, que mentre estava allà, i a més ella va estar al costat, és a dir, ella va veure el tren, ella va veure cadàvers, és a dir, l'impacte que va tenir ella va ser molt més colpidor, i recordo que vam parlar dies després i em va dir... vaig tenir remordiments dies després de veure que havia estat informant i en aquell moment no sentia res, anava fent la feina. I me'n recordo que em va dir que després va ser quan hi va haver la sensació i fins i tot es va sentir malament.
Clar.
El fet que en aquell moment potser no havia assumit el que passava, simplement perquè jo crec que vas amb la màscara, entre cometes, de la feina.
És veritat que el directe a vegades et posa en aquesta posició i, efectivament, els que hem estat reporters en algun moment de la nostra vida i ens ha tocat cobrir determinat tipus d'informacions, reconeix absolutament això que està explicant la Raquel Sans, no? Aquesta baixada després als inferns, en el sentit en el que, probablement, com a professional, et toca fer una sèrie de coses que després, personalment, tampoc és que estiguis massa orgullós, però que les has de fer, no?
Sí, sí, les has de fer. Tot i que et reconeixeré que jo crec que ara...
Sí.
Ara em costa més, segons... És a dir, ara quan estem cada dia informant de la guerra de Crimea,
sí,
t'asseguro que hi ha més d'un dia que em posaria a plorar a Plató.
Yeah.
I això abans no em passava. I no sé si és perquè des que he tingut fills, que estic més sensibilitzada.
És probable.
Però, ostres...
És curiós. Deixa'm que t'expliqui una cosa. És que aquesta setmana passada a mi se'm van caure dues llàgrimes per primera vegada estant en directe parlant de la guerra a Ucraïna. I és una cosa interessant, perquè aquestes alçades de la pel·lícula, no ens enganyem, i hem fet de tot. I hem parlat d'autèntics desastres, i hem parlat d'atemptats terroristes, i fins i tot ens ha tocat retransmetre'ls en directe en determinats moments. Però és interessant el que diu Raquel, de que probablement el fet de que hi hagi nens al teu voltant, probablement també de que ens fem més grans, i segurament... No ho sé, però és interessant, perquè hi ha...
Segurament deu haver-hi aquest factor que dius de l'edat, que et fa ser com més conscient de que el temps ja no és tan elàstic com quan ets jove,
clar,
que tens la sensació de que allò no s'acaba mai i que ets imparable, diguéssim. Ara jo crec que segurament assumim més les nostres limitacions, no? I potser això et fa viure més el present i adonar-te'n de que les desgràcies tenen unes conseqüències... potser és això que dius, que ens fem grans i en el fons som més... realistes o més pragmàtics, no ho sé.
No ho sé, jo tampoc. Raquel, quin gust escoltar-te, sentir-te, veure't normalment. La nostra més absoluta admiració. A veure si la propera vegada t'apropes per aquí i fem una xerradeta. Moltíssimes gràcies.
A tu, Toni, a vosaltres.
Un petó. Bona tarda.
Adéu.
Te'n recordes d'aquell dia, no, Gerard?
De quin?
Bueno, d'aquell 11M... Jo recordo...
És que a part de...
Jo me'n recordo escoltar La Ventana, la Gemma Nierga, assegut al terra i absolutament destrossat, no? Perquè, clar, és que era... estaven explicant tot el que passava allà, no? I estaven allà, i uf, això és molt dur, eh?
No dones crèdit, no?, que puguin passar coses d'aquestes, no? Per això la importància de l'humor, per això la importància... Ens prenem les coses massa en sèrio.
Ja.
Crec que massa en sèrio, o sigui, evidentment que no està el món i la vida per tirar coets ni per anar rient, no? Però els anys sí que et fa més fort, et fa veure les coses d'una altra manera i realment et fa que et preocupis de lo que realment és important.
Ja. Yeah. En fi, el que realment important és sortir a l'escenari, no? Cadascú té el seu d'escenari.
Sí, home, això és... Tots tenim el nostre escenari.
Tu, diguem que tu sembla com que l'estàs reinventant, el teu escenari, no? O m'ho sembla a mi?
Jo jo durant tota la vida m'he anat apartant de l'escenari. He anat fugint de l'escenari.
Fins ara?
Fins ara, clar. A mi amb 2 anys ja em pujaven a un escenari i és allò que cada vegada com si no anés amb mi, no? Fins que arriba un moment, és el que deia la Raquel, que no sé si és que et fas gran o que veus doncs que ja no és tot tan elàstic i que ja no tens tant de temps, que un diu, estan 53 anys, si és que tinc ganes de fer això. Per
tens
què?
53, ara?
Per què no?
Mm-hmm.
Per què no? Ojalà inventar alguna cosa, però no és la intenció. La intenció és que durant una hora ens oblidem de tota la mala realitat que estem vivint, no? Uh-huh. Sinó i intentar educar el nostre cos o la nostra ment de que, li hem de treure la part o la viscòmica a les situacions que la vida té reservada per nosaltres.
Absolutament. Jo recordo una vegada que vaig anar al teatre amb la meva mare, per ser més exactes, a veure L'Extraña Pareja. Te'n recordes, de L'Extraña Pareja?
Home, qui no l'ha vist? O qui
que
no
gran,
no?
Eh?
Home, una gran parella.
Una gran parella.
D'aquelles que no poden tornar a fer.
Ja veus, el Paco Morán, pobret meu, eh? I el Joan Pere. Joan Pere, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Quin gust escoltar-te, com sempre. Tal setmana com aquesta, però de l'any 1994, Estaven al Teatre Borràs de Barcelona, Joan Pera, Paco Morán, amb l'Estranya Pareja. 5 anys veu estar al Teatre Borràs, eh?
Sí, sí, i una mica més i tot. Però bueno, sí, sí. Sí, sí, vam estar 5 anys i tots els dies, tots els dies.
Tots els dies, eh?
Els dilluns, que era festa, anàvem de bolo. O sigui que vam estar junts i tot el que eren Nadals i Caps d'Anys, amb les festes que fèiem, i Setmana Santa, i vacances, dia per dia, dia per dia. No és allò d'un estonet i l'any que ve un altre. No, no, tots els anys seguits, seguits.
Impressionant, eh? No,
era, jo de vegades pensava, ja fa 3 anys que fas això, i no... Que és raro, no?, aquesta situació. Però un cop entraves a dalt d'escena i la cosa fluïa i fluïa i fluïa, i era un plaer tan, tan bonic que podríem haver estat anys i anys i anys.
Perquè la meva sensació, Joan, és que cada dia allò era una obra pràcticament nova. Perquè veies una mica les relacions entre el Paco i tu, i com d'alguna manera, a vegades, allò que fins i tot se us escapava una mica el riure, perquè, clar, és que us vau fent allò, petites entremaliadures, anem a dir-ho d'aquesta manera, no?
Sí, bueno, era la manera una mica de que la comèdia fos viva. Mm. Perquè, és clar, imagina't que aquests 5-6 anys que va durar l'Estranya Parella haguéssim tingut que sortir cada dia a dir el mateix, el mateix, el mateix.
Clar.
Ha sigut com... Ens hagués caigut el món a sobre, amb depressió i tot. I, sin embargo, i malgrat això, doncs, sortíem... Ens ho passàvem molt bé. Amb el Paco ens ho passàvem molt bé a l'altra escena. I com que la gent s'ho passava tan bé, mira, a bodes bé convides, que deies, no?
Clar que sí. I ara Masterchef, no?
Sí. Ara Masterchef. En el Masterchef tinc un record molt maco del Paco, i tinc un record molt maco de l'Eugenio. Uh-huh. Sí, surten. I així és un petit homenatge de tota aquesta gent que hem estimat moltíssim, no? I aquest Masterchef, que és una mica... si no és la meva vida, s'hi assembla molt, perquè un actor és com un cuiner, o un cuiner és com un actor. Cada dia el menjar, la paella, el que sigui, ha de sortir com sempre de bo, però diferent, no?
A mi em té el cor robat el nom del restaurant. La Perdigueta Eixerida. Sí. On anem a sopar? Sí. Anem a sopar la Perdigueta Eixerida. És que ho trobo fantàstic.
Problemes. Perquè el de la Perdigueta va ser idea meva, però el de Eixerida ho va posar la meva dona.
Ja.
Tinc uns problemes amb això, perquè quan em truquen i em diuen, què, com tens la Perdigueta avui?
No saps què dir, no, Joan? No saps què dir, no?
No els hi puc dir ni avorrida ni pensida. No.
Ja, doncs escolta'm, aquest divendres 11, dissabte 12, diumenge 18, dijous 17, divendres 18... no, això no pot ser, deu ser de diferents mesos. És que he començat llegint per ordre, eh? Però anàvem avant i enrere. En qualsevol cas, aquest divendres i dissabte us podem veure al Teatre Condal, oi?
Exacte, sí.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí, sí.
Fantàstic.
No, perdona. Estic al Teatre Goya.
Al Teatre Goya, ara? Ah, val, doncs mira, ho tenia mal entès. El Teatre Goya, doncs, perfecte. Joan, sempre un plaer escoltar-te. Una abraçada molt gran, eh?
Home, Toni, amb tu sí. Tu gairebé ets com el Paco Morán.
Pràcticament. El Morán i el Marín, no?, podríem dir.
Sí.
Això mateix. Escolta, una abraçada molt gran, Joan.
De seguir-te. Gràcies.
Cuida't molt. Fins aviat. Adéu, bona tarda.
Adéu-siau.
7:05 PM. I encara no hem dit les paraules màgiques, Gerard. El saben aquel.
El saben aquel,
és que et surt la veu igual. Explica'm un acudit, home.
Explica un acudit, va. Diu un amic un altre, diu, oye, ¿sabes quién se ha muerto? Diu, ¿quién? Diu, l'Antonio. Diu, no me digas. Diu, ¿de qué? Diu, electrocutado. Diu, ya te dije yo que era de gustos caros.
És que ho claves ara mateix, que sou iguals. És que la veu és igual, no? És que la veu és absolutament
igual. És la meva. No és la d'ell, és la meva.
Ja, però la teva i la seva s'assemblen molt, no?
Es fusionen.
Sí, eh?
Es fusionen.
És interessantíssima la relació amb el teu pare. Realment, tant com a persona que estava aquí, com a persona que continua estant aquí, no? És a dir, perquè aquesta és una relació que continua estant viva, efectivament, no?
Home, per mi sí, per mi ha sigut importantíssim. Home, són els meus dos puntals, els meus dos pilars... Les dues persones que em van portar al món i per mi, bueno, com a filla estava en deute, possiblement, no? I possiblement tota aquesta feina al llarg d'aquests 12-13 anys, quan van començar els espectacles i quan s'ha escrit el llibre i quan va haver-hi un documental i d'aquest documental surt un altre llibre i aquest altre llibre segurament pues, acabarà sortint a la gran pantalla, no? Com un biopic.
Es deia, no? Es deia que hi havia una peli...
Bueno, està fet, està firmat, està tot, però fa tres mesos em van dir que arrenquem, però... Però bueno, això costa, això va a poc a poc. Llavors no es pot dir pel malfaire, no? Aquest, yeah, que no. Yeah. Però sí, que està en marxa, és una història d'amor, que és en definitiva la vida dels meus pares, i on es pretén que d'una manera o una altra em passin el testic. No? Aquest testic tan complicat que jo he volgut agafar, vaja.
I et sents bé?
Home, em sento amb ganes. Em sento amb ganes. Tinc expressió una cosa que jo, tu has dit, aquesta convivència que jo he tingut amb el meu pare, una persona tan sèria, tan estricta, PC, a la part aquesta còmica, no? Però jo recordo viatges amb 13, 14 anys i em deia, tu seu aquí, calla i escolta. Clar, ja, jo m'assentava i escoltava converses d'ell amb el Gila o amb el Tip. T'imagina't quin tipus de converses, el nivell que tenien que ser, que lògicament un no pot obrir la boca.
Clar.
Perquè és que no té res a dir. O sigui, si el que has de dir no és més interessant del que escoltes, millor no parlis.
Ja. Yeah. Sí, és interessant. Has après molt, no? I ara ha arribat el moment d'ensenyar tot allò que has après, no?
Bueno, ara ha arribat el moment de posar-me sobre l'escenari.
Sense gust, a l'escenari, et sents a gust?
Home, les vegades que he estat, em demana més. És com una droga. És allò que...
Ja ho té, això, l'escenari, eh?
T'atrapa.
Ja ho té.
T'atrapa, no? Llavors, és allò de que vols... vols que la gent acabi... entenent la teva filosofia de vida o com tu veus la vida, amb una edat ja pues que poc, no sé, lo molt o poc que es pot estirar, però que les pors no serveixen per res.
Ja, ja. És que les pors no serveixen per res. Només limiten, no?
El limiten, les pors ja les tenia el meu pare. Si el meu pare tenia por, com no l'haig de tenir jo?
Ja. Escolta'm, ara d'aquí una estona entrarà una persona que t'estima moltíssim.
Bueno, és un savi.
L'Antoni Bolinches.
És el savi. És que l'Antoni és per mi com un segon pare.
Ho sé. I actua com a tal, eh?
Actua com a tal. Estic en deute amb ell com a ser humà perquè és una de les persones més bones persones que he conegut a la meva vida. D'aquelles persones que no fallen i que fa... Possiblement el Toni fa 40 anys que la conec. I són d'aquelles persones que estan...
Ara dic una estona, tindràs ocasió de saludar-lo. Aprofitem bé aquests últims dos minuts que ens queden abans no arribem a les 5.
Sí.
Et veurem aviat als teatres de Catalunya.
M'encantaria que a partir del proper dilluns, dels propers dilluns de maig, comencem a un teatre.
A partir del mes de maig.
M'encantaria. Maig, juny, juliol, i la idea és els dilluns, que és aquell dia tonto, és aquell dia que no hi ha res, és aquell dia com el meu pare feia l'ús de gas o com nosaltres vam començar la Via Roel. No es tracta de competir amb ningú, sinó simplement de quina millor manera de començar la setmana que rient.
Clar, i amb acudits. Els acudits són nous? Són antics? Hi ha de tot.
O sigui, hi ha acudits que no poden sortir d'un escenari, hi ha acudits difícils com el dels tics, que jo crec que és imprescindible, i un ha d'anar readaptant-se a les situacions i a les filosofades de la vida, que és el que ens fa, doncs, bueno, més o menys estar alerta i estar vius i amb ganes de fer coses.
Que és exactament com estàs, i se't nota, i això està... Et veig molt bé.
Gràcies.
De veritat, et veig allò de bon rotllo...
Sí, home, és que enfadar-se amb un mateix... O és que ja ens volen així, ens volen amb la polocos, ens volen cabrejats amb la vida, ens volen enfadats amb el que ens envolta. Llavors, tenim una arma secreta, que és el coco i és el sentit de l'humor o com et vols prendre tu la vida. Si tu ets l'únic que pots dominar aquesta part del teu cos i no pots permetre que ningú t'alteri la teva pau.
Ens queden 50 segons. M'expliques un altre acudit?
Vinga. Diu, papà, diu, que hijo mío. Diu, puedo traer animales a casa? Diu, gambas las que quieras, hijo.
Escolta'm, que ha estat un plaer, Gerard Jofre.
Sempre, igualment.
Moltes gràcies. Gràcies per venir, gràcies per compartir aquesta xerrada.
I gràcies per tornar a fer ràdio.
Home, gràcies a la casa per convidar-me que ho faci.
I tant, aviam si ens conviden a més.
Molt bé, gràcies. Molt amable, Gerard.
Una abraçada.
Moltes gràcies. Senyores i senyors, estem a uns segons de les 5 de la tarda. Ens aturem un moment, ens posem al dia pel que fa a les informacions d'aquest 7 de març de 2022 i després darrera hora del Tot anirà bé aquí a la sintonia de Ràdio Estel.